pues ara sí, ara anem a parlar de lo que el professor Santi Cartells ens va prometre no el divendres passat, sinó l'altre. Seguir en ixa... En ixa... com se diria? En ixa tradició carlista que teníem ací. Bon dia, Santi.
Bon dia. Debat, anècdotes, moltíssimes coses he trobat. Sobretot gràcies a un article, és bo citar la bibliografia, del senyor Àngel del Pozo i Cristín Cetrín, que tenen publicat al respecte del carlisme en este poble. Perquè hem de dir que el carlisme en este poble és molt important, com va ser a tot l'estat, però en este poble, pel que he llegit, especialment, per tant, no és casualitat que tinguem ese casino ahir. I després del programa que vam fer l'altre dia, doncs, com sempre, m'ha vingut prou de feedback, per exemple, d'una xica que em deia que ho va portar a la classe d'història per a que el professor li preguntara i li va dir, ui, carlistes, som molt reaccionaris i conservadors, fora, fora, com... Anem a veure. I, però jo crec que siguen més reaccionaris o no, encara que, com vam explicar l'altre dia, les acaballes, i sa ideologia va canviar molt, no? Quasi que se va arrimar al socialisme. Ahí tenim partit carlista del País Valencià i al nacionalisme. Bueno, ells diuen Déu, pàtria, furs i llei, no? Però he descobert moltes coses molt curioses al voltant del carlisme a Vila-real. Hi ha anècdotes que m'han cridat l'atenció. Jo realment no sé com s'aclarissen els historiadors. Ho dic moltes voltes, jo soc professor de llengua i realment n'hi ha un embolic monumental així, entre altres, en la mateixa dinastia. No? Una miqueta per curiositat, he mirat qui és el que, segons la genealogia carlina, ocuparia ara el tro, no? Que seria Carles Enric de Borbó, Parma, que té ara 8 anys. I este seria el que ocuparia el tro en lloc de Leonor, si s'haguera seguit la dinastia que defensaven els carlins.
Tindria 6 anys. Té 6 anys.
Té ara 8 anys. 8 anys. Carles Enric de Borbó, Parma. Alguns amics historiadors m'han insistit en que encara que el carlisme tinga una ideologia, no és una ideologia com a tal. O sigui, encara que el carlisme s'hagi distingit per un tradicionalisme, sobretot en l'àmbit religiós, durant tota la seva història, doncs dins del carlisme hi ha hagut moltes faccions, moltes seccions i fins i tot moltes ideologies, perquè el carlisme en si no és una ideologia, encara que jo, això és un apunt personal, crec que tots sabem que no és veritat, tot té una ideologia.
Claro, claro, que...
no? És com aquell que te diu que és apolític i totes aquestes coses, no? Bé, ahir, doncs, en els inicis ja vam comentar l'altre dia que doncs, estava en disputa la llei sàlica, la pragmàtica sanció, la llei esta que sí que s'aplicava al regne de França, de que només podien heretar el tro els homes, però al regne d'Espanya això no s'aplicava així, ja per una tradició de molts segles, sinó que anava als homes només si en cap cas podia, o sigui, si la dona que havia d'heretar no tenia cap alternativa, aleshores sí que podia anar a la dona, no? I aleshores, com fa esta derogació de la pragmàtica sanció total, que hi ha diguem-ne dos pretendents al tro, per una banda tenim a Isabel II, estos serien els isabelins, i per l'altra tenim a Carles Maria Isidro, no? Que era l'home, era el germà del que era el rei en aquell moment, que estava malament de salut, no? Que era Ferran VII, i que per tant és el que ell esperava que heretaria els drets dinàstics, però per esta pragmàtica sanció doncs, va acabar sent la filla Isabel II, tot i ser dona. Que això en la llei sàlica, la llei que s'aplicava a França, no hauria sigut possible perquè les dones en cap cas podien heretar. En canvi, a Espanya, a partir de la llei que en aquest moment estava vigent, sí que podien heretar, no? Aleshores, ahí és on n'hi ha esta disputa, i si veieu la genealogia dels carlins, és un absolut embolic. Després ve Carles Lluís, Carlos Maria, després ve Jaimes, Jaimites, per cert, era una facció més, després ve Alfonso Carlos, Francisco Javier de Borbón Parma, Carlos Hugo, Carlos Javier, finalment arriben a Carlos Enrique de Borbón Parma, que és el que teòricament disputaria el tro actualment si seguim esta genealogia carlina a Leonor, no? Però clar, ahí es barregen moltes coses, perquè pel que he pogut llegir estos dies, complicadíssim, però sí que hi ha anècdotes molt, molt curioses que he trobat llegint estos articles de Christine Cetrin i Ángel Pozo, com per exemple els motius per a la devoció del Cor de Jesús a Vila-real, però això ho comentaré més endavant. Sí que em crida l'atenció quan citen estos especialistes els diaris de l'època, i això ho vull recordar de l'altre dia, ja vam parlar alguna cosa. Per exemple, el diari El Motín dia Vila-real el poble més carlí d'Espanya.
El poble més carlí d'Espanya.
Més carlí d'Espanya. Té molt a veure també allò que es diuen de que a Vila-real són molt beatos, perquè els carlins, clar, n'hi havia, diguem-ne, com una divisió entre els que volien tornar als valors. Fixem-nos que els carlins defensaven que havia de ser un home patriarcat, no cal que aprofundisca. Els altres era una dona. Aleshores, ahir n'hi ha una divisió entre els liberals i els conservadors. Els carlins eren molt conservadors i els liberals eren més isabelins, no? Aleshores, nosaltres a Vila-real, no sé si per la influència de Sant Pasqual, etc., doncs sempre havíem sigut, almenys a partir dels carlins, doncs més conservadors, no? Hi he sentit algú que fins i tot ho ha arribat a relacionar, no ho sé, no podria dir-ho, en la anterior disputa, no?, dels austriacistes contra els borbons, que Vila-real precisament va ser austriacista. Aleshores, com que em troncaria en aquella rebel·lia, encara que això era en realitat borbons contra borbons, era una altra cosa, no? En la cançó del principi ho hem sentit, no?, que es volia, els carlins volien tornar a la tradició, a la cultura popular religiosa, allò que ens havien donat els nostres pares. Tinguem en compte que fins i tot avui en dia en l'Església Catòlica hi ha un debat, perquè l'anterior papa Ratzinger va dimitir, cosa que era un poc impensable, perquè el càrrec de papa és vitalíssim.
Clar, no és...
I en els reis, en els drets reials, passaria igual, perquè es pensava que allò venia, i aquest poder venia donat de Déu, com els papes. Per tant, si estaves posant en un ordre dinàstic algú que no corresponia, aquesta persona no tenia la benedicció de Déu. Hi ha una miqueta d'això, no? De fet, avui en dia n'hi ha el que anomenem el ser de vacantistes, perquè, clar, al dimitir el papa, doncs n'hi ha gent que li ha petat el cap, no?, que a veure este papa, si és legítim o no és legítim, el tema este de les bonxetes de Belorado. Vull dir que per a molta gent, sobretot conservadora i religiosa, era important, perquè el càrrec reial ve de Déu, no? La hormiga d'oro, religiosa població valenciana, referint-se a Vila-real. Vila-real, el poble carlí de la província de Castelló, o sigui, els anomenaven el poble carlí, no? El motín, el poble catòlic de Vila-real, oro de ley. Tots estos diaris, jo crec que seria interessant tindre la notícia així escanejaeta. En internet hi ha alguns casos, no? El diputat tradicionalista Lluís Maria de Llauder va arribar a dir en un discurs al Congrés del Parlament que el nostre poble hauria de batejar-se com a Vila Santa. I això, doncs, va provocar algunes burles de l'altre sector, el sector dels liberals, no? El que va ser president de la Primera República, de Vila Santa, que va ser Nicolás Almerón, de Vila Santa ens va rebatejar com a Vila Republicana, no? Cadascú es replegava sí. i agranava cap a casa, no? Vila Santa, Vila Republicana. Els liberals volien que fora la Vila Republicana i els carlins volien que fora la Vila Santa. Un altre diari, l'Heraldo de Madrid, dia... Cal tenir en compte que Vila-real té tres convents, que la població, la seva majoria és levítica i la gent crida contínuament visca Sant Pasqual i visca Don Carlos.
Que curiositat! I que pensa... Claro que pensaria tota aquesta gent.
I una persona em va dir, jo, ahir, clar, ahir han de ser els protagonistes els que ens ho expliquen, que s'abuelo era portador de Sant Pasqual i carlí fins al cor, i que fins que va faltar que quan hi sia el Borbó en el telediari dia «Ise fora, ise!», vull dir, que se tornava boig perquè ell era carlí encara avui en dia, no?
Per bueno, ser... Jo tinc que dir que he conegut a moltíssimes persones que pensaven així, eh? Gent major de la meva família, està clar que sí, que pensaven d'esta manera, eh?
I que per cert eren molt devots del cor de Jesús, però això tenim un barri, tenim una confraria que alguna vegada ha estat així, que té més d'un segle, i que les coses no estan ahí per casualitat. He descobert que quan comences a escarbar més i més, no?
Tot té un perquè.
Tot té un perquè. Bé, aleshores, una miqueta la dinàmica dels liberals era ridiculitzar a Vila-real, sobretot a finals del segle XIX, i els carlins es defensaven, els republicans els acusaven, i això era una dinàmica més o menys que anava seguint-se. Hi havia qui dia que a Vila-real es llançava una taronja i caia sempre sobre un carlí.
Este és molt bo, eh? Este és molt bo. Ostres.
El País ja el 1902... dia referint-se a Vila-real que per carlí era el poble més salvatge d'Espanya.
Ui.
El pueblo dia ens anomenava els bàrbars de Vila-real, per carlins també. Este és molt bo. La Libertat dia Vila-real selvático i frailuno, com de frare, no? Nido del carlismo. Vull dir, per si no teníem clar d'on ens ve tot això de beats, doncs té un entronca en la nostra més que evident tradició carlina. L'altre dia van començar a parlar sobre Joaquim Llorenç Bayer, que té una placa que se va posar fa uns anys en el carrer Major Sant Domènec, és a dir, des de la plaça en direcció a l'hospital o la després convent de les Dominiques, no? Que primerament estava a la plaça. Joaquim Llorenç Bayer doncs va ser un brigadier, com bé sabeu, és un senyor que si se segueix la seva genealogia diuen que en origen venen de Nules. Son pare era Joaquim Llorenç Xiva, que va ocupar moltíssims càrrecs polítics i militars. Fins i tot mossèn Benito Traver parla d'este brigadier carlí, no ho he dit al principi. Un dels tios de Joaquim Llorenç, no serà casualitat, ens podem entendre, com explica mossèn Benito, era retor, de fet, però una cosa, alguns dels retors d'esta època carlina agafaven el fusell, eh? Ahir ho disse, vull dir que no eren, eren uns retors molt actius, sí. El 1833 n'hi ha un alçament carlí i ja trobem una referència d'este brigadier a Vistabella, i el sector liberal l'anomena uno de los despreciables caudillos que tienen las gavillas en su cabeza. Alguns l'anomenaven l'alcalde de Vila-real, així ho explica l'exarxiver Vicent Gil,
sí?
Però era un mal nom. I crec que ahir hem de fer una correcció d'errades de l'altre dia. No és que fora ell alcalde, sinó que era son pare havia sigut alcalde. I per això ha d'ell de mal nom
li dien
l'alcalde. Però no perquè ell ho fora, sinó perquè ho havia sigut son pare. Bé, Doncs això era un carlí furibund. També sabem que Llorenç en alguns moments va estar en França, vull dir que doncs, quan se perdia la guerra marxava, després va tornar concretament a Navarra. Vull dir que els carlins també, doncs allí on se'ls necessitava, doncs sí, anaven a lluitar.
Després diuen que no tenien ideari, no?
Mm-hmm. Després es presenta a Borriana en una facció intentant guanyar la plana per a la causa carlina, vull dir, per allò que estava dient, no? De tornar, anar i tornar. Este brigadier, doncs, diu a les cròniques que va estar en tota Espanya, en quasi tota la península, defensant esta causa, la causa carlina, fins que es va signar un conveni que s'anomenava el conveni de Vergara, que va ser quan es va exiliar a França. Hi ha moltes biografies de Joaquim Llorenç, normalment el presenten com un home, com un bon home, però sí que hem de dir que n'hi ha un episodi fos de la seva vida, que va ser al 1841, quan va empresonar a 11 veïns de Vila-real perquè via que els considerava sospitosos de ser bandolers, no? Estem en plena època dels bandolers. 8 d'ells van ser conduïts als afores de Vila-real i van ser afusellats, i a més els cossos d'estos brigadiers va ser passejats en un carro, els cadàvers, en un carro pels carrers de Vila-real com a advertència per a altres possibles delinqüents. Estos fets van arribar al Congrés dels Diputats i diríem que van fer més gran la fama, així,
van engrandir, no?
L'ansia de Vila-real, no? En el sentit de, o radical, o com vulguem dir-li, no? Hi ha un historiador que escriu una obra que s'anomena Apunts històrics de Vila-real, el 1880, que és Nebot Climents, i denuncia aquests afusellaments, criticant-los, no? I, de fet, l'Ajuntament fins i tot arriba a defensar la innocència d'almenys dos dels afusellats, que s'anomenaven Pasqual Gasúa i Pasqual Navarro. I els diuen en l'Ajuntament el responsable és que l'únic delicte que tenien era haver defensat la causa isabelina, no? És un comunicat oficial que va tindre una resposta indignada de, bueno, suposo que el cognom en sonarà, no? Perquè així, doncs com que tot es va relacionant, no? Era un tal Andrés Fondemora i Gamboa, que era advocat, polític, i era família de Llorenç, i defensa, en canvi, la integritat de l'acusat, és a dir, que els afusellaments havien sigut per una raó correcta, no? Diguem. Bé, doncs, finalment, doncs, Llorenç acaba morint, no? I té la seva continuïtat, el seu llegat, en el seu primer fill, que és Joaquim Llorenç i Fernández de Córdoba. Era diputat jaimista, ja vam dir que Jaime era un dels descendents de la línia dinàstica carlina, i va ser responsable dels requetés, l'altre dia vam dir l'origen,
sí,
no?
Sí.
Del cul que se te ve i tot això, no? Esta etimologia popular. Este senyor, el fill del brigadier, va ser també alcalde d'Ontinyent, i ja, bueno, com és d'ací, doncs ja no forma part de Vila-real, diguem, no? Uh-huh. Per tant, lo viem. Un altre senyor curiós és Julián Pareja, que va estudiar en un senyor que es diu Ramon Cabrera, que era un cabecilla carlí, i els dos continuen com a part dels bàndols de Tortosa i Valencià, i una miqueta seguint el llegat dels carlins, no? Un altre senyor és Jaume Jordà. Este, Jaume Jordà, mireu, este és un cas curiós, perquè este va ser frare i va ser guardià del convent de Morella. I va ser secretari del Serrador en la Primera Guerra Carlina. Fra Jordà, sabem, sembla ser que va ser qui va fusellar a l'alcalde de Vilanova d'Alcover. I era un dels encarregats de reclutar voluntaris a la causa carlina fins que el van empresonar a Benassal. A este Jordà finalment sí que li van fer un consell de guerra i va ser condemnat a mort. Fixeu-vos, retor, carlí i de Vila-real. Vull dir, ho té tot, no? Més cosetes. Bé, també tinguem en compte els historiadors que he citat al principi, Àngel Pozo i Cristín Setrín, ells que exposen que s'ha de tindre en compte a l'hora de revisar les dades històriques que la major part de la premsa és oficialista, no? Perquè els carlins, doncs, normalment, encara que tenen molts partidaris, doncs no controlen la totalitat de la premsa, o no la controlen en conjunt. Bé, comenta que en abril de 1834 Vicent Pujol, que era comandant de la nostra milícia urbana de Vila-real, va capturar a dos vila-realencs sublevats que s'anomenaven el Virgo i el Carnisser, que eren voluntaris isabelins de Vila-real i que van ser indultats per haver correspost a la facció de Morella. Aleshores, vull dir que va haver fins i tot batalles entre vilarrealencs dels dos bàndols, no? El 1835, de fet, n'hi ha xicotetes batalles en els carrers de Vila-real i va tindre conseqüències tràgiques com l'afusellament de l'alcalde Vicent Maria Esteve. Una cosa també molt curiosa que crec que podríem comentar és la reputació de tradicionalista que tenia el poble, que va fer que se sentira prou segur el Carlos María Isidro de Borbón com per a passar la nit. Tenim així també una reina que va passar la nit al 1837, no? Per tant, tenim un rei o un candidat a ser rei que va passar així una nit. No sé si al mateix lloc que
Maria
de Luna, la reina Maria de Luna. Però vull dir que més d'un rei ha passat per així, no només a visitar a Sant Pasqual, no? Més coses... Doncs... Bé, quan acaba la Primera Guerra Carlina, sí, hi havia un regiment que s'anomenava el de Caçadors d'Oporto, en el que formaven part doncs, italians, i bé, hi ha un batalló, un regiment, que una de les coses que diu el Correo Nacional, que era curiós el seu comportament extremadament religiós. Vull dir, ahir ho dice, no? Una miqueta per tot allò que diem de Beatos i tal. Després de la postguerra de la Primera Guerra Carlina, molts carlins no van acceptar les condicions del conegut Abrazo de Vergara i l'afusellament al 1843 del vilarrealenc Jaume Jordà, que ja hem comentat, doncs va ser una dels motius, no?, d'aquesta falta d'acceptació. Segona Guerra Carlina, doncs va haver una miqueta de calma, si a Vila-real. Tercera Guerra Carlina, doncs els historiadors diuen que bàsicament el que tenim són notícies de vandalisme i coses així. I passem a un episodi molt curiós en el que es crema la nostra estació de tren. Va ser el 1873 i es fa responsable a Pasqual Cucala, que el trobem en algunes fotos en Issa Boina Roja, que portaven els carlins. I bàsicament el que exigien els que passaven en el tren era com un import revolucionari, és a dir, que pagaren diners per a la causa carlina. Però el moviment carlí mai va perdre el seu arrelament al nostre poble, i de fet diuen que una de les coses que van trobar en el nostre poble és molt de suport, sobretot de l'Església, no? Una de les coses curioses que va fer Vila-real és que en aquestes disputes carlines, si voleu podem acabar en això, Castelló en un moment donat prohibís que es pose en les portes de la casa, de les cases, el cor de Jesús. El cor de Jesús representa...
el símbol.
És un símbol que s'utilitza també a França, quan es va acabar amb la monarquia, és a dir, que els van tallar el coll i tal, com una espècie de desagravi, perquè fixem-nos el que he dit al principi, no? Que els reis venien de Déu directament, de desagravi contra aquest tradicionalisme que els carlins defensaven. Aleshores, en aquesta disputa que n'hi ha, l'alcalde de Castelló en un moment donat es veu que prohibís als procarlins de Castelló posar el cor de Jesús a les portes, perquè clar, eren desagravis, el cor de Jesús que és religió, tradicionalisme, carlisme,
sí.
I aleshores, com n'hi havia una espècie de no guerra civil, però disputa incipient, doncs arriba a prohibir això. I això des de Vila-real se veu de molt malament, no? Perquè nosaltres érem el poble de Sant Pasqual, i Lleó XIII havia dit que que té un carrer així, en el 1899, que Sant Pasqual havia dit, no, havia proclamat a Sant Pasqual el patró dels congressos eucarístics, no? I este mateix Lleó XIII, que havia dit que havia proclamat a Sant Pasqual patró dels congressos eucarístics, havia proclamat la consagració del món al Sagrat Cor de Jesús en una encíclica contemporània, crec que té 2 anys de diferència, aquesta encíclica és de l'any 1899, i Sant Pasqual el declara patró dels congressos eucarístics el 1897. Aleshores, això fa que la devoció que tenim en el nostre poble al cor de Jesús s'associï en la mateixa devoció en Sant Pasqual. I això fa que, com a desagravi a la prohibició de posar el cor de Jesús a les portes de les cases a Castelló, doncs molta gent a Vila-real decidisca posar el cor de Jesús a les seues portes. I n'hi ha fotos per ahí de cases de Vila-real que encara tenen aquest emblema del cor de Jesús. Sí. De fet, no contents en això, a Vila-real, que com he dit, en 2 anys de diferència de la proclamació de Sant Pasqual com a patró dels congressos eucarístics, el mateix Ajuntament de Vila-real posa el cor de Jesús.
El mateix Ajuntament de Vila-real?
Sí, en la façana del cor de Jesús. I no sé si dir en dos pilotes, no? Diu així que el 8 de desembre els anis va saltar pels aires en aparèixer en la casa d'un conegut republicà una placa del Sagrat Cor de Jesús invertida.
Ui.
I partidaris d'un i l'altre bàndol van eixir al carrer en les seues banderes i ensenyes, i el casino republicà va ser apedregat i va haver d'intervindre la Guàrdia Civil, i fins i tot els liberals de Castelló i de València van anunciar la voluntat d'anar a Vila-real a defensar la causa si feia falta. De vegades hem dit que n'hi ha disputes, rivalitats en Castelló, en València, no? Que si... Bueno, no vas a dir coses que després s'han traduït al futbol, però podríem trobar una possible història en esta disputa de Vila-real en defensa de la causa carlina, del cor de Jesús, de Sant Pasqual, en contraposició de la de València i la de Castelló. En favor de la causa liberal, no? Bé, entre els vilarrealencs, doncs, com hem dit, no? La causa tradicionalista o carlina doncs era evident, i és tan així que fins i tot alguns diaris com El Siglo Futuro anomena a Vila-real el primer pueblo d'Espanya en la defensa i amor al corazón de Jesús en l'any 1900, no? I bé, moltíssimes més històries podríem contar, perquè la veritat que és un tema que Espera, que convides a estos especialistes perquè és immens.
És que n'hi ha molta història, més de la que pensem.
Immens. Ja m'estàs veient que tinc així quasi 100 pàgines, que sí, estic intentant sí, no resumir perquè no se pot, però contar-les les anècdotes. No? Hi ha moltes altres anècdotes que es conten així, com un míting anticlerical que es va fer al Casino Republicano i que va ser un èxit, però després es va fer un contramíting pro carlí i que va portar a moltes disputes. La defensa de molta gent a Vila-real en contra de l'educació laica, no? I que bé, tot això entronca fins als nostres dies, que encara, si vos fixeu, podeu trobar ese cor de Jesús, podeu trobar ese casino carlista, podeu trobar ese barri dedicat al cor de Jesús, podeu trobar la confraria, podeu trobar el carrer Zumalacárregui, podeu trobar el brigadier i la placa que té dedicada, i podeu trobar, si viatgeu a Madrid, en el Museu Carlí, i se retrat de Fernando VII, crec que era, que prové precisament del Aixobar o de les propietats que tenia el cercle carlista de Vila-real i que en algun moment doncs, es van se acabar en un antiquari, però que i se trosset, com quan parlàvem així fa anys del Plat Galant, que després molts m'han dit que havien anat al Louvre, al Museu del Louvre a París, i havien trobat aquest tros de Vila-real, doncs en el Museu Carlí de Madrid trobareu també restes de Vila-real. Així que si algú va, que faci fotos i que vinga a contar-nos-ho.
I que digui que allí n'hi ha part de la història de Vila-real que no la tenim així. No obstant, jo convidaria que la gent se fijara en les façanes de les cases i que, perquè seguida en trobarà algun, de Cor de Jesús.
Segurament, sí.
I no en el casc antic i avant, eh?
No.
No.
De fet, puc dir-ho, en el pis dels meus pares, en la porta, sempre, en el pis que vivíem abans, sempre estava el cor de Jesús. Lo que passa que jo no sabia per què, ni a què venia, ni d'on venia això. Doncs ara sé que té a viure amb la causa carlina i que no és casualitat que estigui ahí. Però bueno, en qualsevol cas, jo com ja fins al setembre no tornaré, jo estic pel poble, doncs això, que passeu bon estiu, que vos beneïs que el cor de Jesús, la Mare de Déu d'Agost, Sant Roc i tots els que facin falta en aquest esperit de respecte per la tradició popular que sempre hem tingut a Vila-real. Doncs, ens
i que no obviem res de part de la història, que se té que contar tot.
I peculiar, perquè clar, així són moltes coses a la vegada. No sé, he de confirmar aquesta tradició que em dia la meva amiga del portador de Sant Pasqual, que venia dels carlins i tot això. No sé si algú té alguna història que la conte, perquè la veritat que la història dels carlins a Vila-real em sembla molt, molt curiosa i molt oblidada, perquè passes per ahir davant del casino carlista i veus el cartell ixe ahir en l'escut este
de la creu i les...
que té doncs, estes puntetes tallades, no? I dius, això què fa ahir? Doncs què fa ahir? No acabaríem d'explicar-ho.
Però això és el que ens passa, que no busquem darrere de les coses quina història hi ha, perquè després la història és superinteressant.
Sí.
Santi Cortells, que passes unes molt bones vacacions, bueno, com a professor.
Sí, però com a regidor he començat ara, realment, sí. Com a professor, doncs descansarem una miqueta, sí. I com a responsable en este poble, com a regidor, doncs el que jo dic realment no hauríem de descansar mai, no sé, regidor les 24 hores.
Si podem, si li diem a la gent que està escoltant-nos que portaràs la regidoria de nova creació, que és la de transparència, la gent entén que la portes tu, per lo que te senten, per la quantitat de temps que t'han seguit en els programes i en esta ràdio, la gent que no te coneix personalment entén que tu vulguis o que tu estigues al cap d'aquesta regidoria, saps, Santi?
Sí, moltes vegades ho comento als meus companys, evidentment tots tenim dret a la nostra vida privada i a mantindre aquesta privacitat, però les qüestions públiques no. Les qüestions públiques, com així a la ràdio, ha d'haver una vitrina transparent i que es veja absolutament tot el que fem amb els diners dels nostres veïns, perquè hem de recordar que no són els nostres diners, són els nostres veïns de, perdó, els diners dels nostres veïns que confien que es gestionarem bé, per això suposa que ens han votat.
Pensava que anaves enrere a tenir això, com va fer Rajoy, el vecino del vecino es mi amigo porque es mi amigo, aquella frase tan mítica.
Ah, no.
Santi, trobarem a faltar sobretot els oients, perquè durant 3 setmanetes i després pues, nosaltres estarem a lo que... perquè clar, ens quedarem un poc orfens, no? Perquè jo suposo si no, si tindràs tanta feina com a regidor, que igual...
A veure què passa. A mi m'agrada vindre sempre a contar alguna cosa, no? Però la veritat és que n'hi ha vegades més que altres que no, això no es prepara soles, és feina. Jo ho intentaré, perquè a mi m'agrada estudiar coses del meu poble i això, intentaré
sobretot
venir a contar alguna coseta.
Algo com lo dels carlins, és que si no s'oblida, tota s'oblida.
Sí, sí, sí. I he de dir i subratllar, no? Vull que és l'últim dia abans d'anar amunt, que jo, i no tinc cap problema en dir-ho, jo soc professor de llengua. O sigui, moltes vegades dic, vaig a vindre així com a professor de llengua, perquè no soc professor d'història, soc professor de llengua. I ni pretenc ser professor de llengua. Que sí que soc, és un enamorat, m'agrada llegir molt sobre la història del nostre poble, procure citar els autors que han investigat de cada tema, que n'hi ha... moltíssima gent que investiga, no? Per, i se respecte a la bibliografia i també animar-te a que els portes, no? Tota aquesta gent que
claro,
ha investigat.
Claro.
Però al mateix temps, moltes vegades barregem els temes en anècdotes, qüestions que hem viscut,
que ens han
vivències
contat,
personals...
Vivències personals, clar, clar.
Que això realment no ho trobes en la bibliografia, això ho trobes en el carrer, no? Aleshores ho barregem tot, no parlem només d'història, no? En aquest programa parlem de llengua, parlem d'anècdotes, per descomptat parlem d'història, també parlem de cultura popular, parlem de noms,
clar, però, per
de
exemple,
política...
En la setmana passada, quan vam estar fent el programa des d'aquell lloc que és la Llum de Tol, i ens parlava el fill de la casa, ens parlava Carles, de que quan... la seua van passar, que no fa tant, anava al poble i s'encenia una bombilla, la gent fugia. Això ho ha viscut ell.
Sí.
És a dir, clar, aquesta història, si no la contes, jo no tenia, ni se m'havia ocorrit el fet de no veure una llum, la gent tenia por d'aquestes coses.
Sí, sí.
Si no se conten, tampoc se saben, i això ho han vist.
Els éssers humans des de sempre, doncs hem viscut en la tradició oral. Les nostres àvies ens contaven tota mena d'històries en l'hort, de la guerra civil, i moltes vegades quan falten, doncs les trobem a faltar i diem, si ara estiguera, m'agradaria que me contara això i allò, no?
Fica't, quan has parlat ara de Cucala, que has parlat, jo he sentit parlar a casa sempre Cucala, d'un Cucala, que ho tindria ja com a mal nom.
Sí.
Se'ns està anant molt la tradició oral, eh?
No, però, com dic, sí que em va agradar que este pacte de govern se signara en un lloc així, perquè era un lloc que transmetia moltíssimes històries del nostre poble. I al final, quan tu vas a fer turisme a un lloc, no vas a fer un lloc recte en quatre parets, vas a fer turisme a un lloc que te transmeta alguna cosa, no? Nosaltres no tenim mar, però possiblement tenim moltes altres coses que aportar, que entre altres que crec que és aquestes històries i aquesta cultura popular que ens caracteritza.
Com i que la quan, tenim.
A mi sempre me va sorprendre molt quan vaig estar a Irlanda, que vaig estar un temps allí treballant, l'amor que tenien els irlandesos per absolutament tot el que feia olor a cultura popular, des de la música, la lira, que tenim així una lira també, no? Els instruments propis, el ball celta, la llengua, que també tenen una llengua pròpia, els irlandesos,
sí.
Que, vull dir, era tot un conjunt de coses que feia que en la illa doncs, tothom se trobe bé, perquè tothom va allí i troba contingut. que n'hi ha contingut. No trobes simplement un tros de terra enmig de l'oceà Atlàntic, no? Sinó que troba moltíssim més.
Però és que
i
ha...
això és el que hem de transmetre.
Claro, hi ha llocs que no tenen aquesta tradició. Vila-real té, és a dir, Vila-real té història per contar. Mm. Per tant, l'hem de contar.
Té història i amor i estima dels seus veïns per aquesta història. Per aquest mantenir.
Per això hem de seguir transmitint aquesta estima. Mm.
I ajudant a la gent que escriu i que produeix tota aquesta bibliografia que facilita que puguem fer un programa i parlar i no perdre certes anècdotes, doncs que tinga pues el seu finançament, perquè no, per a poder seguir treballant i seguir recuperant.
I seguir recuperant ese fil perquè puguem anar enganxant-nos poquet a poquet a ese fil de lo que ha sigut la història de Vila-real. Pues, Santi, que passes molt bones vacacions.
Igualment. Molt bones vacances a tots els oients, i que s'ho passen molt bé, que descansar també va bé. Eh?
Moltes gràcies.
I puga, a vosaltres.
Yo sé de un rey que en el exilio vivió.